I d'arribar a les 11:31 i seguim aquí aquest matí de dijous amb més entrevistes. Volen tornar a recordar que el passat mes de desembre es tornava a publicar diferents mitjans articles sobre les dues úniques caixes que queden a l'estat espanyol. Ja sabeu que entre elles hi ha Colònia, Caixa Pollença. Avui, en aquest inici del 2021, parlam d'aquesta i de moltes altres qüestions amb el president de Colònia i Caixa Pollença, Josep Antoni Cifra. Molt bon dia, benvingut.
Bon dia i bon any.
Eh?
Sí, bon dia i bon any.
Molt bé, de, una vegada més s'ha tornat a recordar que Colònia, juntament amb Ontinyent, la Caixa d'Ontinyent, sou les dues úniques caixes d'estalvis que hi ha a tot l'estat. S'han publicat articles a La Razón, un altre article a l'independiente.com, articles de publicacions econòmiques, on es destaca la important tasca que feis aquestes dues caixes petites, o ja no tan petites, podríem dir.
Sí, la veritat és que és una qüestió que, tot i que fa molt poc temps, que s'ha donat aquesta circumstància, ara se planteja a sabor de la notícia com si fos una cosa extraordinària, no? Mm. Quan hem de recordar que no fa tant de temps, és a dir, estem parlant que l'any 2012 encara hi havia 45 caixes d'estalvi, que representava pràcticament un 40% del sistema financer espanyol, i que, bueno, és cert que 8 anys pràcticament després ja només en queden dues, que tenen activitat financera directa, i la resta de caixes, la majoria, s'han convertit en fundacions, i aquestes fundacions són titulars d'accions d'un banc, d'una societat mercantil representada per accions, i a les dues caixes, pues, no tenim accionistes, els propietaris són, pues, els propis clients, els empleats i les entitats representatives d'interessos col·lectius, en el cas de Colònia, com poden ser, pues, Universitat de les Illes Balears, Projecte Homo, Arca i tantes altres.
Molt bé, Ida, podem estar satisfets, no?
Jo crec que sí. Una entitat en 140 anys d'història, una entitat que jo sempre ho compt, una entitat financera que neix dins una aula d'una escola, no? I que no reparteix guanys, sinó que els seus propis guanys els aporta a la societat, que els fa possibles, i que fomenta l'estalvi i fomenta el crèdit, i ho fa amb transparència, i ho fa de conformitat a uns principis i objectius fundacionals, en aquest cas, per tant, Gens i Fer de Colònia i els seus col·laboradors. Jo crec que és un exemple, no? I especialment a Colònia, que és allà on ha tingut, especialment per donar la Pollença, que és allà on ha tingut la seva incidència, però jo crec que com a pollencins hem d'estar molt, molt satisfets.
Supos que per tot això i per moltes més coses que no has anomenat, heu tingut aquest premi Francesc de Borja Moll en un marc dels Premis 31 de desembre de l'Obra Cultural Balear.
Sí, la veritat va ser una sorpresa. Ens ho vàrem comunicar a principis de desembre que ens donarien a Francesc de Borja Moll dins el Premis 31 de desembre, i que premia una entitat que ha fet de la normalització lingüística un fet, no? I nosaltres ja ho vàrem dir quan vàrem recollir aquest premi, que era un premi que no s'hauria de donar, perquè hauria de ser una cosa totalment normal, normalitzada, l'utilització de la llengua pròpia.
Si no s'hagués de destacar, no? Que
era no era per destacar-ho, la veritat. A Colònia sempre ho han tingut molt normalitzat. És una qüestió que mai no han fet un conflicte i, de fet, no hi ha motiu.
Destaca la vostra la promoció i participació en tota casta d'activitats d'interès general, projectes culturals, suport a projectes culturals de les Illes Balears, per mantenir des de l'any 1981, que ara també en parlarem, el Premi Narrativa Infantil i Juvenil i en Cifra de Colònia, destinat a premiar, bé, recordem, de la Fundació i en Cifra de Colònia. Diuen que per tots aquests motius i altres s'ha destacat aquesta dedicació, com tu deies, a la normalització de la llengua, de la cultura, de la identitat nacional. Enguany, l'edició dels Premis 31 de desembre va de ser diferent, televisada, perquè no se va poder fer aquesta entrega normal, l'acte d'entrega normal que se feia cada any, però bé, el premi ha arribat igualment.
Sí, el premi ha arribat. El veure que enguany ha estat diferent, no? aquests actes enllaunats que diuen els pots preparar. Va ser molt divertit quan ho vàrem enregistrar les imatges de Pollença, ho vàrem fer a la Font d'Ullall, no se notava molt, però... I la veritat és complicat, eh?
Perquè ara és més fàcil directe.
Enregistrar les imatges quan tens la gent que passeja, jo envia el veure que hi ha poc moviment arrel del que està passant, però... La veritat va ser complicat, vàrem per enregistrar res, 5 minuts, crec que vàrem estar a prop d'una hora i mitja.
Sí.
Sí. Però bé, va arribar, va ser un registre diferent, un any molt especial per tots, pel que passa, i la veritat sempre és una satisfacció, que te reconeguin el que has fet, tampoc, sempre ho han fet amb humilitat, amb discreció, però bé, sempre es desatisfà per tot, no? Per tot.
I com dèiem, no? La Fundació Guillem Cifra de Colònia convoca la 40a edició del Premi Narrativa Infantil i Juvenil Guillem Cifra de Colònia. 40 anys, i a més 40a en aquesta època.
40a, la que cau. Sí, 40 anys. Se diu aviat, eh? 1981 primer. Bàsicament l'origen ve en això, ve que no hi havia una literatura infantil i juvenil en llengua pròpia a les Illes Balears i pensaven que una manera de promoció de la llengua pròpia és que hi podria haver aquest tipus de producció literària, no? Per, destinada a nonins, destinada a joves, sobretot per tenir més registres dins de la nostra llengua en diferents matèries que pensaven que estava molt mancat, no? I bueno... Això s'ha fet 40 anys, ja tenim resultats, no? Jo recordo el primer llibre que vaig llegir, precisament era un premi de narrativa infantil i juvenil, de fet em vaig fer el pregó i el vaig comentar, no? Crec que és un premi constant, és un premi que ja ha tingut una certa constància en els principis que fonamentàrem. Ho han fet únicament per part de la Fundació, sense col·laboració absolutament de ningú. He d'agrair moltíssimes persones que han participat i si miram guanyadors d'aquest premi, veiem que destaquen per la seva capacitat i per estar persones en certa notorietat dins l'ús de la llengua catalana a les Illes Balears, i que també ha estat un premi que ha arribat no tan sols a les Illes Balears, sinó també a l'estat estat el País Valencià i Catalunya, no? I crec que ja tenim un prestigi important i el que ha generat també el Premi de Narrativa Infantil i Juvenil, perquè aquestes trobades que fèiem amb els escriptors, que totes les escoles puguin fer una lectura d'un llibre gratuïtament, s'aporta aquest llibre gratuïtament a les escoles, els alumnes tenen la possibilitat de comentar-ho en l'autor d'un llibre, tot això fa un món, un món especialment fantàstic en certa manera, perquè si no s'ha vist mai, es per veure com un nins
al·lucinen, no? Ho han donat en directe, aquestes trobades a Can Llobera, i clar, quina sort poder demanar a l'autor del llibre que t'has llegit qualsevol dubte que sempre te quedes a les ganes, i a més és massa el que un nins demana, no?
Sí, i és com obrir un llibre, i que aquell llibre que està allà ben tancadet, amb aquelles pàgines ben formades, moltes lletres, pues s'obri i quan s'obri el que provoca, no? Aquesta relació amb l'autor, el mateix es veuen que és com una persona normal reflexa una història, però que se crea des d'ell mateix, no? Jo crec que és una relació molt guapa, que se planteja.
Veurem aquest 2021 si se podran fer aquestes trobades, sabem com estarà la situació.
Sí, els farem. No? Sí. Segur que els farem, a lo millor amb altres formats, però ho mantindrem, perquè la veritat és que té molt bona acollida.
Molt bé, doncs recordem que fins dia 30 d'abril, no? Es poden presentar originals per aquesta 40a edició. Recordem que el jurat d'aquesta edició està format per Sebastià Benassa, Pere Martí, Sara Moyano i Miquel Raió. I el premi és de 100.000 euros.
Sí.
Una gran quantitat. Està molt
bé. La mantenim bastant constant. no, mai hem estat de premiar moltíssim, no? Però sempre hem mantingut les mateixes quantitats, hem anat incrementant una mica, i la veritat és que en la participació se nota que està molt ben valorat per la gent que participa.
I l'obra guanyadora serà publicada per l'editorial Barca Nova.
Sí.
Molt bé, més coses. Pep, anem a parlar d'aquesta campanya de Nadal que nosaltres hem estat anunciant aquí tots els dies previs a les festes nadalenques, que un any més heu participat en aquesta recollida solidària de joguines cap infant sense jugueta. Ha col·laborat molt la gent?
Sí, jo crec que sí. Se podia veure, a més, quan qualsevol persona entrava dins una oficina de Colònia, veia que un gentor de la mateixa hi havia les joguetes que anava portant la gent, no? I després aquestes joguetes eren recollides per la Fundació Montición Solidari, la que venien col·laborant per aquestes festes, i jo crec que la participació sempre és bastant bona.
I ara tots els clients que entrin a l'oficina central de Pollença podran veure penjades aquestes precioses il·lustracions de Meli Cotó, que són el calendari d'aquest 2021. Sempre marcau i penjau tots els mesos de l'any del calendari que feis per donar un exemplar a cada client, no?
Sí, cada any ja és tradicional que l'entrega d'aquest calendari, i normalment les il·lustracions que acompanyen cada mes els emmarcam perquè, bueno, la gent els pugui veure, i enguany el calendari s'ha destinat a oficis antics, i bé, té molt bona acollida. La veritat és que en aquestes dates és molt tradicional anar a cercar un calendari a alguna oficina o una mica de terror, i també aquesta campanya de Nadal el que hem fet ha estat una aportació solidària de lo que són les cistelles.
Sí, ara t'ho anava a dir, les cistelles per a treballadors, no?
Normalment les cistelles, a un treballador se'ls donava una cistella de Nadal, a un treballador també en els òrgans de govern, no? En els òrgans de govern se'ls donava aquesta cistella, i la que enguany s'ha fet especialment per les circumstàncies de la pandèmia ha estat que l'import que l'any passat vàrem destinar en aquestes cistelles, que eren 9.500 euros, i enguany aquest import, en lloc de fer cistella, el que ha fet és l'han destinat a entitats solidaris, i concretament han estat a l'illa de Mallorca, a Zaqueo, i a l'illa de Menorca han estat a Càritas Menorca i a Eivissa, a Càritas Eivissa. I aquests imports de les cistelles s'han donat en aquestes entitats. Jo no vaig assistir a les de Menorca i Eivissa, però sí que he assistit a la de Mallorca, que va ser Zaqueo, i ho puc dir perquè m'ho ha dit la presidenta de Catalina, m'ho ha comentat, que concretament aquesta quantia que se'ls destinava seria per persones que no tenien mitjans, doncs donar-los dinars d'aquests dies de Nadal, que no es pot.
Que no es pot. Idò, molt bé, aquestes iniciatives durant aquestes festes de Nadal. Anem a parlar de la presentació dels anuaris. Hem de recordar aquest anuari de la joventut de les Illes Balears, l'anuari de l'educació, la publicació que edita Colònia en col·laboració en aquest cas de la Universitat de les Illes Balears i la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca, i també l'anuari de l'envelliment. Unes presentacions que s'han pogut seguir aquest any de manera virtual també.
Sí, sí, ho hem fet tot telemàticament. Nosaltres presencialment érem a la Universitat de les Illes Balears, nosaltres anuaris se conformen per departaments de pedagogia de la Universitat de les Illes Balears. Hi ha diferents col·laboracions, i concretament, bueno, tots, l'anuari de l'educació, la Conselleria d'Educació, una de la joventut crec que és la Conselleria d'Afers Socials, crec. I el de la joventut, que crec que és el de presidència, no estic segur. És una col·laboració sector privat amb sector públic, no? És bàsicament en tres matèries que considerem bàsiques, com pugui ser l'envelliment. Tenim una població cada vegada més envellida, i això implica unes casuístiques propis i unes informacions que són bàsiques per determinar quin tipus de societat tindrem en un curt plaç, i sobretot quines són les seves necessitats, i especialment en la pandèmia enguany com ha afectat a un determinat sector social molt important, que són els nostres predins, els nostres pares. Jo crec que no tan sols és el contingut d'aquests anuaris, és també la possibilitat que tenim a la seva presentació d'escoltar persones molt significades dins d'aquests mons. En el cas de l'envelliment de la joventut, van tenir a Matilde Fernández, que era un exministre d'un govern de l'estat espanyol, d'un govern socialista, i ens va donar tot un exemple de comentaris, de referències, perspectives que jo crec que són molt enriquidores i molt il·lustratives de quina és la situació. Crec que està, a més, en matèries bàsiques, que és l'educació, la joventut i l'envelliment de les persones. Matèries que, si no se promocionassin aquest tipus d'estudis, aquests tipus d'anuaris, que són com una espècie de talaia per veure quines són les dinàmiques d'aquests sectors i molt tenir en compte especialment la transcendència que tindrà no només social, sinó econòmica i cultural. Si no fos per aquest tipus de treballs elaborats per professionals propis d'aquests sectors, ens menjaria com a societat una informació que crec que és el que ens permet després poder avaluar el que està passant.
També heu de turisme.
Turisme s'ha deixat de fer.
S'ha deixat de fer,
sí,
aquest?
Sí, el de turisme el feia la Fundació Gadeso, uh-huh. I Colònia també hi participava. En tot cas, vull dir, arrel d'aquest comentari, que Colònia el que fa és patrocinar que existeixin aquests treballs. No són continguts que faci Colònia. Colònia simplement patrocina perquè els departaments universitaris puguin dotar de continguts en aquests anuaris, per després poder traslladar aquesta informació a la societat perquè tingui elements o criteri per poder avaluar les informacions en referència a aquests.
Aquests anuaris, si qualcú els vol consultar, en teniu a les vostres oficines?
Sí, si qualcú els vol consultar, en tot cas, a través de la nostra pàgina web, hi ha un link, sí, directe a l'Universitat de les Illes Balears, on tots els seus continguts hi arriben. A l'anuari de l'educació, a més, el repartim a tots els centres escolars de les Illes Balears.
Molt bé, i enguany aquesta presentació s'ha pogut seguir de manera telemàtica, com deies abans. Més coses. També de manera telemàtica, no ho he pogut fer presencial, l'acte de presentació de la memòria de l'estalvi ètic. No sé si mos vols resumir un poquet aquesta memòria.
Sí, bé, bàsicament el que fèiem en l'estalvi ètic, com sabeu, és que el producte de l'estalvi ètic ve destinat per una donació que fa el client d'una part dels seus interessos, no?, i de les comissions que puguin estar lliades a l'obertura d'aquestes comptes, comissió de manteniment i comissió d'obertura, els cedim a un fons, el fons de l'estalvi ètic, que després reparteix un comitè ètic, no?, entre qui? Pues entre persones físiques i entitats que lluiten per la cohesió social i el desenvolupament sostenible del territori. Perquè aquest cercle que he explicat estigui tancat, és necessari donar transparència, no? S'ha de saber quant de depòsits hi ha hagut, quantes contractacions s'han fet, quins són guanys que s'han anat generant a través d'aquests productes, per saber quines quantitats han estat després repartides i en qui han arribat aquestes quantitats. I això és el que fèiem en la presentació de la memòria de l'estalvi ètic.
La transparència
de tot. Enguany no ha pogut ser directament, el que hem fet ha estat publicar-ho a través de la pàgina web, uh-huh. I hem donat les xifres bàsicament de quina ha estat l'activitat que s'han fet a través d'aquestes comptes i en quines entitats se'ls ha fet l'aportació. Què vull destacar de l'estalvi ètic? L'estalvi ètic ha tingut una valoració increïble amb el número de persones que han subscrit a aquest tipus de comptes i que se mantenen en aquest tipus de comptes, perquè estem parlant de moltíssims clients, d'imports no molt grossos, però sí petits, i de moltíssima gent se van sumant, ha fet que hagin duplicat pràcticament les xifres. Persones que creuen cada vegada més que l'ús d'un producte financer ha d'estar lligat a valors. És a dir, avui en dia, quan estem comprant un producte, estem apostant per determinades coses i utilitzant un determinat producte financer on se dona transparència, on se sap que part d'aquests guanys aniran projectes que en definitiva lluiten per una societat pues, més justa, no? Jo crec que és una... diu molt de la persona que està utilitzant aquest producte i sobretot de la seva solidaritat i ètica en l'ús d'aquests tipus de productes financers.
Molt bé, ens queden 9 minutets i acabarem aquesta entrevista parlant de Can Morató, evidentment, però m'agradaria també recordar que Colònia sempre es present patrocinis esportius, culturals, donacions, no nomenarem tot el que feis, però a lo millor com a més recent, sí, perquè els nostres joves han rebut el passat mes de desembre varen rebre ordenadors, que Colònia va donar ordenadors als instituts, Guillem Cifra de Colònia i Clara Hamel en un moll, vull dir, ordenadors que sempre són molt benvinguts, eh?
Sí, bueno, vull dir que són ordenadors ja utilitzats, ordenadors que
reutilitzables.
Ja no mos servien per un servei i se va donar aquesta possibilitat de firmar un conveni tant amb l'Institut Clara Hamel com amb l'Agència de Colònia i els hi varen poder cedir. Per què Colònia ha de fer això? Pues Colònia n'és per això. Colònia no reparteix guanys a final de l'exercici, si els ha tingut, sinó que els reparteix a través de l'obra social. I Colònia tot això ho ha de dedicar a obra social i sobretot a la seguretat de productes que té. Vull dir, és una de les diferències importants entre... Si qualcú me diu que és la diferència entre un banc i una caixa d'estalvis, pues bàsicament una caixa d'estalvis és una societat mercantil, quan acaba el seu resultat, els seus guanys es reparteix a través en els seus propietaris, els seus accionistes. Colònia no té propietaris accionistes, Colònia té obra social. La societat és la que se n'ha de dur tots els guanys que té Colònia, i una manera és a través de l'obra social i l'altra és a través de la seguretat de productes que comercialitza.
Molt bé, idò, ara sí anem a parlar de Can Morató. En quin punt està? Sabrem que ha finalitzat ja el termini de presentació de les propostes d'avantprojecte i em sembla que de 12 propostes es varen presentar, no?
Sí, a Can Morató ara ja va acabar el termini per presentar 14 equips que van ser preseleccionats per poder participar en els seus avantprojectes. Tenien un termini de 45 dies per fer aquests avantprojectes. El termini va acabar, crec que era dia 15 de desembre, i se'n varen presentar 12. De 14, tan sols 12 se varen presentar.
Només dos varen desistir, no?
Dos. I vull dir amb això també que no saben qui són. Vull dir,
és anònim, eh?
És anònim, totalment, però ja són anònims, per tant no poden saber quins no se van presentar, ni tampoc poden saber quins s'han presentat. Saben que no s'han presentat 14. No sabem on és, no saben qui són, però sí que veiem la seva feina. La veritat és que amb una primera visió de projectes veus les moltíssimes possibilitats que té Can Morató. L'il·lusió perquè se denota dins els projectes presentats, l'il·lusió i la potencialitat de projecte. I ara tenim un plaç que en principi havíem marxat per dia 15 de gener, però que possiblement serà més tard, degut a les circumstàncies, que és perquè un jurat comenci a avaluar, conforme els criteris d'avaluació i les bases d'avaluació, els projectes, a veure ben quin ha de ser el guanyador. Ja ens hem reunit, ho he jurat, jo en fon part també, i el que vull comentar és que, clar, hi ha molta feina, hi ha distints criteris, i el bo seria que poguessin tenir alguna trobada de tipus presencial, especialment arquitectes que participen, com sabeu, Moneo i altres arquitectes que participen. El que sí que ens han manifestat és que els agradaria molt pues, poder veure les zones, poder tenir un contacte, perquè val la pena en aquest projecte fer una feina especial, no? I estem intentant organitzar un poc la dinàmica d'un jurat a l'hora de la seva avaluació. Això potser pot dur una mica de retard a
però és una elecció molt important.
Però és important, és una feina on no ens hi podem precipitar. Jo crec que hi farem feina. Hi ha elements per poder-hi fer. Jo crec que el que s'ha presentat dona idea de el que se podria fer i hi ha possibilitats, hi ha molta il·lusió, que és el més important, I jo crec que sí, a finals de gener, a principis de febrer, podrem tenir ja una qualificació dels avantprojectes i després, una vegada declarat el guanyador, pues, tindrà un plaç, me sembla que són de 3 mesos, per fer el projecte definitiu. I amb això ja, ja tenim un projecte, llicència d'obres, i veurem si dins aquest any podem començar.
Estem a principi d'any, suposo que dins aquest any qualque cosa se podrà començar.
No quedarà per nosaltres. Jo crec que també les administracions són conscients de que això és una oportunitat per tots i faran les adaptacions normatives que estan pendents, però que mos consta que s'hi està fent feina i hi ha la voluntat de que s'hi faci, però ja sabeu que hi ha qüestions tècniques a vegades que duen la seva dificultat, no? I bé, l'intenció claríssimament és tirar endavant perquè pensam que és una oportunitat única.
Recordam que me vaig tenir la sort de poder acompanyar, per la premsa també vàrem poder acompanyar-vos en aquella visita a les instal·lacions de Camp Morató amb la presidenta del Consell, Catalina Cladera, que va venir a fer aquesta visita. En Pere Sales mos va fer una ruta magnífica, mos anava explicant un poquet tot el que podíem veure, tot el que se feia en aquell gran espai que ara ja no ho veiem, i tu vares destacar també, no? Que clar, són 12 projectes que s'han presentat, però hi havia unes condicions, hi havia una sèrie de coses que sí o sí s'han de mantenir d'aquest edifici.
Sí, quan tots els equips hi varen fer redactats avantprojectes, teníem molt clar quines eren les bases tècniques de la redacció dels avantprojectes, i dins les bases tècniques i dins les bases de concurs hi havia entre ells un estudi històric de la que és la fàbrica de Can Morató, que és el que magníficament va explicar
en Pere
Sales a tots els que van assistir, i que és un estudi que evidentment s'haurà d'emplear a més detall, no?, quan se redacti el projecte. Però jo sí que voldria destacar una mica el que ens varen dir que era protegible, no tan sols és protegible la configuració del propi edifici, no?, la seva aparença externa de l'edifici, sinó també és el circuit de producció que tenia la fàbrica. És a dir, més que conservar exactament un tros d'edifici, allà el que se vol conservar és el caràcter, el que tenia, perquè amb una visita se pugui veure el que era, no?, i com se produïa, quin era el seu circuit de producció. És a dir, és el concepte més que la matèria a protegir, no? I jo crec que aquest és un fet que en els avantprojectes que s'han presentat s'ha tingut molt en compte. Com a mi, aquest informe històric de lo que era Camp Morató, quin era el seu significat social, allà on s'ubicava i per què, jo crec que s'ha tingut en compte i se veurà reflexat en un resultat ben segur.
Molt bé, ben pendents estarem a veure quan ja se sàpiga quin serà el projecte guanyador. Com tu deies, hi ha molta responsabilitat aquí, eh?
Sí.
Molt bé, i res, mos queda un minutet. També vàreu denunciar, podria dir un poquet entre cometes, que sabíeu que novament entrava gent en aquestes instal·lacions,
sí,
on són tan perilloses, no?
Precisament amb aquesta visita vàrem veure com hi havia hagut accés per part de qualcú a la zona de la fàbrica. Vull aprofitar aquesta gestió per alertar de que existeixen dins la fàbrica pous, i pous que són molt perillosos, a part de que l'estat de les edificacions no són molt precaris, molt inestables, i podrien caure parts d'aquest edifici. Sobretot ens preocupen molt els pous, si allà qualcú hi vagi, tot i que ho hem intentat senyalitzar en la mesura de les possibilitats. Jo suggeriria a la gent que per favor no hi anés, no hi accedís. Hi haurà possibilitats de tot el procés, tant de construcció com de tot, de visitar-ho, de veure-ho, i hi haurà la màxima transparència i la màxima participació.
Molt bé, de Josep Antoni Cifra, president de Bologna Caixa Pollença, moltíssimes gràcies per haver vengut i bon any.
Moltes gràcies, molt d'anys a tots.
Que sigui necessari aprovar un confinament total de la població, tot i que avisa que l'evolució actual dels contagis de coronavirus està generant una situació de molta preocupació.